Lamentablement, en les últimes setmanes s'ha estat parlant molt de la violència i el futbol. Primer va ser per les agressions o la batalla campal directament entre dues aficions, la de l'Atlètic de Madrid i del Deportivo de la Coruña fa un parell o tres de setmanes, i just la setmana passada, quan dos seguidors del Paris Saint-Germain van ser apunyalats després de l'enfrontament de Champions contra el Futbol Club Barcelona. Avui el que ens hem plantejat és baixar una miqueta l'esglaó, i anar-nos del futbol professional, que genera totes aquestes passions i totes, fins i tot aquests espais de violència, a una zona que és la prèvia a tot això, que és l'esport escolar, l'esport infantil. I volem conèixer quines reflexions poden fer la gent que està implicada d'una forma o altra a l'esport escolar i l'esport infantil al voltant d'aquesta pressió que s'exerceix sobre les criatures, sobre els àrbitres, sobre els entrenadors i entre els mateixos pares. Per això hem convidat a l'estudi, d'altra banda es queda el Manuel Delgado. Manuel, bon dia de nou.
Encantat.
Hem convidat un àrbitre, el Pau García Fuster. Bon dia, Pau.
Bon dia.
I de l'altra banda un entrenador, en aquest cas del Daniel Fernández, de l'ADAM. Què tal, Daniel? Bon dia.
Hola, bon dia, molt bé.
Tenim un problema amb l'esport infantil?
Jo crec que sí, que és un problema de base cultural, que és que ja es dona per assumits molts comportaments que no són acceptables en altres àmbits de la vida i que en el futbol doncs, es donen per descomptats. I, evidentment, és un problema greu que afecta l'educació dels nens i que si no s'hi posa remei des del principi, doncs, evidentment, s'anirà persistint.
Dani.
Hi ha una violència de baixa intensitat que tothom ja donem com a acceptada, que forma part del fet que t'hi dediquis o que formis part de l'esport de base, no? Desgraciadament, el futbol és on més accentuada està aquesta violència de baixa intensitat, no? I evidentment, tots els protagonistes o tots els actors socials d'aquest esport ens hi hem de posar fil a l'agulla i buscar solucions abans de que això agafi més força, no?
Hi ha força gent que ens està enviant missatges al voltant d'aquest tema, perquè és veritat que qui més qui menys o ha estat jugador d'un esport d'aquests d'equip o ha tingut germans o evidentment té fills i s'hi troba cada cap de setmana. Què és el pitjor que t'has trobat, Pau, com a àrbitre?
Més enllà de les desqualificacions personals que pugui rebre...
Que això deuen ser diàries.
Que, per desgràcia, és això, que ja tothom dona per descomptat que quan dius que ets àrbitre, tothom el primer que et pregunta si t'han pagat, que com és que ho ets, si t'insulten cada setmana. Però més enllà d'això, que, per desgràcia...
Però final... fixa't la gravetat del que estàs dient, eh? O sigui, tothom dona per sentat que per ser àrbitre alguna vegada t'hauran pagat.
Sí, 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 és que estem en aquest punt. Però jo et dic que, més enllà d'això, que al final, amb els anys, per desgràcia, ja ho dones per assumit i molts cops ja ni ho escoltes, a mi el que em produeix més llàstima és quan arbitren partits de nens petits i veus el comportament d'alguns pares, que, sincerament, és que em sap molt de... O sigui, se'm cau la cara de vergonya pensant en el pobre nen que ha de veure el seu pare tenint, o la seva mare tenint aquest comportament a la graderia.
Quan parles de nens, de quines edats?
De qualsevol edat, des dels més petits, que puguin tenir 7, 8 anys.
Sí, tu has vist pares enfrontant-se o cridant o insultant
sí.
amb fills de 6 anys?
Clar, i ficant-se amb nens del seu equip mateix, perquè si és molt dolent o...
El del mateix equip?
Sí, clar, perquè evidentment sempre el seu fill és el millor i criticant els companys d'equip, criticant l'entrenador, que clar, evidentment el nen es troba allà al mig que no sap si ha de fer cas a l'entrenador, si ha de fer cas al pare... I a mi realment em sap greu pel nen l'exemple que està rebent.
Tu has hagut de, fins i tot en algun cas, sortir escortat per Mossos, per exemple?
Sí, 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 evidentment. Per desgràcia.
Evidentment,
fixa't.
És que, crec que no conec cap company àrbitre que no li hagi passat almenys en alguna ocasió.
Tu t'han pagat per això?
M'he endut algun cop. No puc dir que m'han pagat d'estar malament o d'haver d'anar a l'hospital, però algun cop sí que m'he endut.
Els pitjors són els pares, en aquest sentit?
Jo crec que sí. Per mi el principal problema del futbol base són els pares.
Dani, estàs d'acord amb això?
Sí, desgraciadament sí. No? A veure, tots tenim part de culpa. No? Des del directiu que es planteja que les categories de levins, infantils i de cadet han de tindre posada... l'accentuació en el resultat i no en la formació, perquè quan tu estàs posant l'accentuació en el resultat estàs creant una pressió i, per tant, quan algú conviu en la pressió pot conviure bé o pot conviure malament. Quan es conviu malament, això implica que et tornes més agressiu, implica que tensiones els nens i això és una tensió, una crispació que es va generalitzant i que, per desgràcia, moltes vegades acaba en coses de les que ens està explicant el Pau o acaben entrenadors que confonen l'exigència en una... en una direcció del partit o una direcció dels equips violenta, fins i tot, no?, envers els nens, no? Això ho han assumit. Després, els directius són els primers, no?, que s'ho han de reflexionar en això, no? Després estan els pares, que han de veure que el futbol no ha de ser un espai on un reivindiqui les seves frustracions personals, no?, sinó ha de ser un espai de formació, ha de ser un espai on el nen... o ha de ser una escola dels valors, que ens omplim tots la boca de tot això, no?, moltes vegades, volem que els valors els apliquin els altres, no volem aplicar els valors nosaltres, no?, que és una contradicció. I després, evidentment, els formadors, els entrenadors. Abans parlàveu fora d'antena, no?, del fet que un se dedica a això i assumeix que no es farà ric en això ni es guanyarà potser la vida en dedicant-se a l'esport de base, no? Què passa? Moltes vegades quan ens hi dediquem a això, veient els nens que porten en aquests equips de base, veient la possibilitat de créixer professionalment a través dels nens. Això és un problema, perquè en aquest moment, quan creixem des d'aquesta manera, estem també creant aquesta pressió, estem creant aquesta violència a baixa intensitat, que al final derivarà en problemes, i això ho hem de reflexionar.
És un problema del futbol?
Potser en el futbol es veu més que en altres esports, però jo crec que en general és un problema a la societat.
Manuel, quina opinió en tens de tot plegat?
Home, és que és... Jo crec que hi ha un factor inercial que té a veure directament amb tots els àmbits de qualsevol mena en les que es produeixi una concentració de passions. I és molt difícil que puguem evitar d'una forma absoluta i irrevocable. I sempre... És que no sé, passa igual com pot passar amb la política o amb les festes, és a dir, no sé com es pot evitar que mai hi hagi ningú que doni la nota i que faci alguna cosa que sigui inacceptable des de qualsevol punt de vista i que hi hagi, diguem-ne, brots de...
No creus que no es pot fer un pacte, diguem-ne, gairebé de país, entre tots els presidents, totes les entitats que es dediquen a l'esport escolar i aplicar-la fermament?
I per què aconseguiries amb això? En primer lloc, una qüestió. O sigui, si el que et preocupa bàsicament és la violència als estadis, acabarem com l'altre diumenge a Madrid, que és fotent-nos garrotades al carrer. O sigui, que en definitiva el problema seria en qualsevol cas el futbol. Però és com dir que el problema de la violència, diguem-ne, que la violència domèstica té com a seva, com la seva arrel, l'amor o el matrimoni. O com dir que, diguem-ne, que el que hi hagi, diguem-ne, baralles polítiques té culpa de la política. Jo què sé. Jo no sé si realment no caldria remetre's a factors que són consustancials a la condició humana i que poden ser, diguem-ne, administrats, mantinguts a ratlla, reprimits, òbviament, però jo crec que evitats d'una forma absoluta, jo ho veig molt complicat.
Jo ara us preguntava si és un problema del futbol i, mira, mentre estàvem fent la pregunta, ens ha trucat un oient, l'Eduard. Eduard, bon dia.
Hola, bon dia.
Tu què et dediques?
Mira, jo soc l'arbitre d'hoquei gel.
D'hoquei gel, sí.
Hoquei gel. Jo entenc que la comparació és bastant diferent, no? Però, per exemple, des dels col·lectius arbitrals, des de les federacions, les imatges que tenen de l'hoquei gel és la violència, l'agressivitat, i és un esport de contacte, s'entén això. I bueno, jo m'he trobat amb casos, amb categories inferiors, amb 12, amb 13 anys, que jo he parat un partit per dir-li a mon pare, recriminar-li, si sentir des de la grada, va, mata'l, hòstia, tens un nen de 13 anys, tio, de 14 anys, o sigui, que l'estàs incitant, no? Nosaltres, jo què sé, és un esport que s'entén, que és de contacte, és un esport de... Però les imatges que sempre ens arriben són pues, les baralles que hi ha als Estats Units i coses d'aquestes, yeah. Que no és real aquest esport així, que sempre s'està lluitant perquè no hi hagi baralles, que hi hagi joc net, hi hagi joc fluid... I estàs lluitant per això, però clar, després veus les frustracions realment, que són les dels pares, no? Veure un pare pues, demanar-li a un fill que té 13 o 14 anys que mati amb un altre, no sé, és molt, molt fort.
Gràcies, Eduard,
Res,
per el teu comentari. Tu has hagut d'aturar, Pau, algun partit per qüestions aquestes? Tu pots aturar un partit de futbol perquè hi ha crits o hi ha... no sé si intents d'agressió, però agressió verbal molt greu.
Aviam, jo, com a àrbitre tens la competència d'aturar el partit si el clima no és l'idoni per continuar, però per desgràcia el nivell de tolerància que hem arribat és tan alt que...
La normalització de l'insult i del clima hostil.
Si tu pares un partit, jo sé que algun cop, sobretot en partits de nens més petits, he parat el partit i he anat a demanar al delegat local que, sisplau, comuniqués al pare que està animant la graderia, que, sisplau...
Per dir-ho d'alguna manera, animar, sí.
Que el frenés una mica, perquè si no, no podia continuar el partit. I quan fas això, al contrari, reps encara més insults perquè et diuen tu, dedica't a lo teu, que has d'estar...
Que encara vols ser el protagonista,
sí,
no?
Sí, exacte, no? I que vols ser el protagonista. I no entenen que ho estàs fent, en realitat, pels seus propis fills, que no vegin aquest exemple. Llavors, respecte al que comentava el Manel, jo crec que, evidentment, no es pot evitar que en algun moment hi hagi algun comentari que s'escapi, perquè, evidentment, és un esport passional i en algun moment pot haver-hi una jugada que l'àrbitre aconseguís que s'ha equivocat, el que sigui, però el que crec que és evident és que tots els clubs saben que hi ha, en tots els equips, per desgràcia, sempre hi ha el típic pare o la típica mare, que tothom sap qui és, que és el que és més, que sempre està cridant, tothom, o sigui, tothom el té identificat, doncs els clubs jo crec que podrien intentar actuar per fer que aquesta persona doncs, se'l convidés a no assistir als partits, que deixés el seu fill allà, el vingui a buscar, prendre mesures d'aquest tipus perquè la gent reflexioni una mica de quin ha de ser el comportament, que estan allà perquè els nens s'ho passin bé i no per crear aquest mal ambient.
Fa un temps coneixíem, perdona Manuel, ara dono la paraula, fa un temps coneixíem precisament un cas d'aquesta temporada que va sortir a la premsa perquè precisament és extraordinari en aquest sentit, que és el de l'Europa, que va expulsar, directament va expulsar un dels seus jugadors de categories inferiors perquè el pare era excessivament feia comentaris greus contra l'entrenador i es va decidir, més enllà de si el nano estava bé, jugava bé o era bo amb els companys, d'expulsar-lo de l'equip perquè reiteradament el pare havia tingut aquests comportaments. No sé com ho veieu això, Dani.
Ara, els clubs tots tenen un codi de funcionament, de comportament, que normalment s'aplica, se'ls entrega als pares i en teoria aquest és sagrat i s'ha de complir, no? Els clubs professionals, evidentment, al nostre país, doncs, són molt exigents en aquest comportament i la majoria de clubs de futbol base, en aquest sentit, funcionen força bé, no? En algun sentit, hi ha pares que s'escapen a aquesta normativa, normalment s'aprofiten una mica que el seu nano ho fa bé i que té condicions i que els clubs, a vegades, les persones que dirigeixen els clubs, doncs, pensen, hòstia, que pagui el nano o que no fa ell, sinó que ho fa el seu pare, a vegades tira cap endarrere aquests comportaments, no? Però arriba un moment en què el nen no és culpable, evidentment, del que ha passat, però tampoc és culpable l'entitat, tampoc és culpable la persona que rep aquests insults, sigui l'entrenador, sigui l'àrbitre, o sigui qualsevol jugador, i en algun moment s'ha d'actuar, no? I, home, jo crec que quan tu arribis a casa teva i el teu nano et digui que per culpa seva no pots continuar jugant a futbol al club on estaves, amb els teus amics, home, aquesta persona ha de fer una reflexió i si l'ha de caure la cara de vergonya, no?, en algun moment.
També tenim molts oients, sí, la veritat que sí. A través de Twitter, per exemple, la Carme diu: la violència s'impregna en les etapes escolars, hauríem de gravar els pares i mares dels camps i sabrem què és violència.
Perdona, això no seria un mal experiment, gravar-los i ensenyar-los les imatges als pares? I us mireu vosaltres dos, no sé si és que la idea ja l'heu tingut alguna altra vegada.
És que segurament no reconeixerien, no?
No, és que dirien, aquest sóc jo, no, home, no pot ser.
Sí, sí.
Però fins i tot jo a vegades en els alumnes de la Federació de l'Escola d'Entrenadors els dic, si els entrenadors ens gravessin les xerrades que fem al descans o el comportament que tenim a la banqueta, però tots, en primer lloc, ens cauria la cara de vergonya, no? Vull dir, jo recordo que quan estava a l'Espanyol ens gravaven a vegades el psicòleg per veure si el nostre feedback de correcció era bon als jugadors i tu et veies i deies, aquest sóc jo.
De debò
et dic aquestes coses, no, evidentment perquè creiessis violència, no? Sinó perquè a vegades els teus comentaris als jugadors no eren positius, sinó moltes vegades generaven molta més tensió i al jugador li generaves nerviosisme, no? I, o sigui, això, ara que tenim tecnologia a Mansalva, dic, jo crec que no seria mala idea, no?
Manuel, no, que t'he tallat abans,
no,
disculpa.
No, que és com ganes de complicar les coses, però... A veure, la temptació de buscar explicacions morals o psicològiques està clar que és gran perquè d'una forma o altra simplifica les coses. Però si volguessin realment anar al fons de les qüestions, haurien de reconèixer una qüestió important. La violència és una forma de comunicació. La violència no és un instint, és una forma d'expressió en què certes persones expressen cert tipus de coses a través d'una eina que és amb el seu propi cos i una certa forma d'agressivitat i de força. Vale. I el que seria interessant és veure qui són els violents i en quins contextos es produeix aquesta violència i tal, i veurien coses interessants. Per exemple, jo vaig jugar molt de temps a rugby, que és un esport, entre cometes, violent, en què hi ha molt contacte.
Molt contacte, sí.
Però qui juga a rugby? En tant que va de canto. No? Qui juga a rugby?
Sou molt forts, vaja, tots.
No per força, diguem-ne, no tots els jugadors de rugby tenen que ser, diguem-ne, hi ha jocs que requereixen inclús cert tipus d'agilitat. Els ales no poden ser, diguem-ne, forts, han de ser àgils. Però quin tipus de gent juga a rugby?
Contesta-m'ho tu, perquè...
Home, la gent que juga a rugby són bàsicament gent de classe mitja alta, no ens enganyem. Per tant, clar, és gent que té altres formes d'expressar-se que no són la violència.
Però això és una mica classista.
Evidentment, clar que és classista. Mm. Evident, clar que és classista. Bàsicament, no, és bàsicament, diguem-ne, en quins contextos es produeix la violència i tal. I la pregunta és si moltes vegades aquesta violència no serà, bàsicament, la forma d'expressar-se de gent que no té altra cosa més que la violència per expressar-se. Què és el que passa a certs instituts i tal? Ei, això és una cosa molt pedreste, perquè no és una explicació sociològica profunda, però que si anéssim, diguem-ne, anant diguem-ne, als llocs i on es produeix la violència, qui la protagonitza, veiéssim d'on ve, què ve, féssim una cosa més profunda, podríem mantenir a ratlla la facilitat que ens provoca les explicacions de tipus psicològic o patològic, inclús moltes vegades.
Maria Àngels, bon dia.
Bon dia.
Ens està trucant molta gent, evidentment no podrem passar tothom a l'antena perquè el tema evidentment genera molt debat. Quin és el teu cas, Maria Àngels?
Mira, jo estic completament d'acord amb tots vosaltres, perquè jo tinc dos fills que han jugat tota la vida i evidentment els pares es passen molt, però potser ens deixem de banda el tema dels clubs. Jo li explicava abans a la Cristina que el meu fill és un nano de 16 anys que està estudiant mòdul esportiu i ara està fent com pràctiques de segon entrenador d'un equip de nanos de 8 anys. D'un equip que té força cantera, o sigui, és molt important, no el diré, perquè no el vull comprometre, però vaja, que és força important. Doncs ahir va venir amb la notícia de que tots els entrenadors del futbol base els van dir que els entrenadors que no aconseguissin que el seu equip guanyés la Lliga els farien fora, a tots els entrenadors, que estan guanyant una porqueria, no? Però clar, o sigui, quin és el punt de l'entrenador llavors? Què és el que ha de fer? Doncs només posa més minuts els que més juguen, els més agressius, els més... Clar, i això també és molt important. Sí. Si un nano només va allí a passar-s'ho bé, com abans ha dit el senyor Delgado, doncs segurament no s'ho passaran bé, perquè sí. És només agressions i contínues pressions, i jo crec que també és un punt molt a tenir en compte pels propis clubs, perquè els pares, evidentment, hi ha molta gent que es passa molt, però en aquest cas jo penso que és una barbaritat el que ahir em va dir el meu fill.
Sí, sí. Molt bé, gràcies, Maria Àngels, pel testimoni.
La solució, bàsicament, és que els nostres fills facin patinatge artístic, que és molt més complicat. Dic en sèrio. Imaginem-nos un món en què el públic fos el de patinatge artístic. No, segurament no hi hauria violència.
O el del tenis, segons com.
És que justament, això també és classista.
Ja.
És que aquí està la qüestió. O sigui, el món és com és i té unes certes quotes que s'han de pagar per molt tristes que siguin. I repeteixo, un món en què tothom sigui com el públic del patinatge artístic seria molt més tranquil, però seria un infern. Ei, acceptem-ho. De vegades passen coses.
Núria, hi havia alguns missatges també.
Sí, l'Àfrica, per exemple, diu: soc mare d'àrbitre i no entro als camps per no sentir com els pares insulten el meu fill i a mi.
Clar, directament de pas.
Sí, la meva mare fa el mateix.
La teva mare no entra als camps.
No pot venir als camps, no.
Tens la temptació també, Dani, quan esteu entrenant efectivament... A veure, plantejo la pregunta de forma diferent. L'objectiu és el resultat?
No hauria
això que deia aquesta oient, eh?
No hauria de ser. A veure, quan tothom porta a terme una feina d'ensenyament, i a més aquesta feina la fa... Perquè tota feina d'entrenament és d'ensenyament, sigui la categoria que sigui. No? L'objectiu que jo em marco és que el meu equip millori. Millori en molts sentits, no? Des de la tàctica i la capacitat tècnica dels jugadors, fins i tot a la seva capacitat de comportament en segons quines situacions, no? L'Àngels feia aquest comentari de no sé quin club és, no? Quin problema hi ha? Que el futbol és una eina que reflexa com és les persones, com deia el Manel. Les persones són eminentment competitives, en aquesta societat encara més. I es tendeix a pensar que el que guanya és millor que el que no guanya. Mm. És a dir, és absurd, però és així. El que guanya és un model de triomf, i si guanya més un model que determini certs comportaments, doncs encara més. Ara guanya el Simeone, doncs ha guanyat el Mourinho, doncs aquests comportaments s'imiten. Si no som gaire bons, s'imiten més encara. I els entrenadors confonen el nostre paper. Confonen el nostre paper, tenen futbol base, tenen futbol formatiu, les idees haurien de ser d'uns altres, però ens deixem portar per aquesta lògica que no té cap sentit, que és la de guanyar de qualsevol forma. I això que obre la porta a la violència de baixa intensitat, que d'aquesta no en parlem, però és així. A perdre temps, quan no s'hauria de perdre temps, a fingir lesions, a no tirar la pilota fora, a fer canvis a l'últim minut per perdre dos minuts més. Això ho veiem cada setmana en tots els camps. A vegades es diu, no, ha de ser l'àrbit el que pari això. No, l'àrbit no ha de ser nosaltres. Ha de ser nosaltres que ens hem deixat històries d'aquest tipus. És a dir, volem guanyar? Molt bé. Però si no podem guanyar, escolta, pues hem d'acceptar que la derrota forma part del joc, no? I no hem de tirar de la manca de moralitat en segons quines coses, no? De fer un canvi a l'últim minut en futbol base hauria d'estar prohibit, però clar, no es pot posar, no es pot legislar per no, tot, perquè si no estaríem fent...
No, i a més, per si es lesiona algú l'últim minut i l'has de canviar...
Clar, exactament, seria una contradicció de la llei, no? Però dius... No, però l'entrenador hauríeu d'assumir. Ei, escolta, jo no faré això perquè això...
Però s'hauria de comptar amb la moralitat de tothom.
Exactament, però no ho fem. Desgraciadament, nosaltres, els entrenadors, no ho fem.
Jo crec que ha estat interessant conèixer l'opinió del Pau García Fuster, àrbitre de tercera divisió i que ha passat, efectivament, per totes les categories del futbol base, per entendre'ns, i del Daniel Fernández, entrenador del cadet A, oi? De l'Adam. Manuel Delgado, també moltes gràcies per acompanyar-nos.
Vosaltres per comptar-me.
Fem una petita pausa i de seguida parlem de les pantalles de cinema, de televisió i de sèries. Moltes gràcies a tots. Okay.